Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Igual que Catalunya i l'Estat en un escenari de contenció del coronavirus, tot i això, continua en marxa la reunió extraordinària de la Junta de Portaveus per avaluar l'evolució de l'epidèmia a la ciutat i valorar si cal emprendre mesures al marge de les restriccions que està imposant la Generalitat i el govern espanyol. Unes limitacions que, segons s'ha anunciat avui, afecten els actes que aglutinin més d'un miler de persones que s'hauran d'anul·lar. Un exemple d'això que us diem és la festa Holi de Sabadell, que estava prevista pel pròxim 22 de març al Parc Catalunya i que se celebrarà entre els mesos d'abril i juny. Així mateix, el Departament de Salut ha instat els centres sanitaris a suspendre l'activitat no urgent per centrar-se en el tractament dels casos de coronavirus que a Sabadell són un total de 4, una mesura que també afecta al Parc Taulí. És dimecres 11 de març, aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Novetats en relació a la violació múltiple de fa més d'un any al barri de Can Feu. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha decidit processar 3 dels investigats per l'agressió sexual a una jove de 18 anys el 3 de febrer de l'any passat.
Un dels acusats serà jutjat com a possible autor de 2 agressions sexuals, un altre com a autor d'una violació i el tercer com a possible cooperador necessari. En canvi, no seran processats els 6 encausats restants, als quals se'ls han aixecat les mesures cautelars.
I a partir de les 2 de nou programa Farcinet a l'Hotel Suís amb l'última hora de l'afectació del coronavirus al món de l'esport.
Pendents de la sol·licitud del centre d'esports d'ajornar el partit contra el Barcelona B, el que sí que s'ha suspès de moment sense nova data és l'Horizonte Astralpool de waterpolo femení. Per cert, avui ens visita la nedadora d'artística Emma García.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Sembla que les temperatures van pujant mica en mica, ens ho expliquen en aquesta crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs el més destacat de la previsió meteorològica d'aquest dimecres és, sens dubte, la temperatura. Una temperatura que avui esperem que arribi fins als valors de 25, 26, 27 graus a punts de ponent i també de l'interior de la Vall de l'Ebre. Però és que la resta del territori, els valors màxims també oscil·laran al voltant d'entre els 20 i 25 graus. Només arran de mar, doncs la temperatura serà, si fa no fa, com la dels darrers dies. De cara a demà dijous, l'ambient, doncs, la veritat és que estarà una miqueta més ennuvolat, però la temperatura encara podrà pujar una miqueta, fins i tot les temperatures mínimes seran, doncs, moderadament més altes que no pas les d'avui. Això sí, a l'espera d'un canvi de temps a partir del proper divendres, que comportarà més núvols, possibilitat de precipitacions, sobretot de matinada, i que, doncs, podrien comportar fins i tot algun ruixat o alguna tempesta, aspectes que anirem concretant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Explicar que un accident a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc obliga a tallar un carril en sentit Llobregat i això provoca cues de fins a 2 quilòmetres. D'altra banda, s'ha normalitzat ja la situació a la Nacional 340 a Castellet i la Gornal en els 2 sentits de la marxa. També hi ha algunes retencions a aquesta hora a l'altura de Barberà del Vallès, a la B30, per enllaçar amb la C58. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? David de Toro, bon dia des del Transmet.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. Pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les formacions polítiques municipals estan celebrant una junta de portaveus extraordinària per analitzar la situació del coronavirus a Sabadell. De moment, els grups municipals encara estan reunits i no se sap si s'ha pres algun tipus de decisió que afecti la gestió de la propagació del virus a la ciutat. D'altra banda, la Corporació Sanitària Parc Taulí s'haurà d'adaptar a les noves recomanacions anunciades avui pel Departament de Salut. Pere.
La consellera Alba Vergés ha demanat als centres sanitaris que evitin durant unes setmanes les proves i visites que no siguin urgents ni prioritàries. L'objectiu és que el sistema sanitari estigui preparat gairebé en exclusiva per l'atenció del coronavirus. I és que el departament preveu que els casos augmentin en els pròxims dies. On s'ha estabilitzat és a Sabadell. De moment, la xifra de contagiats es manté en 4 persones i una cinquantena resten en aïllament domiciliari. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, per la seva banda, ha apuntat que l'arribada del bon temps podria afectar l'evolució del coronavirus i que cap a Setmana Santa la malaltia podria anar disminuint de forma natural. Tot i això, reconeix que són projeccions poc fiables perquè es desconeixen molts detalls del virus que és nou. Els centres sanitaris ja s'estan adaptant a la situació generada pel coronavirus amb la previsió de reservar llits de crítics per a casos que puguin requerir un ingrés o crear una xarxa entre hospitals. La consellera també ha assenyalat que parlarà més intensament en els propers dies amb hospitals privats davant la previsió que es pugui requerir una col·laboració més estreta.
I evitar precisament els centres d'atenció primària si no tenim una patologia greu, però no tenir por de fer-ne ús si és urgent i necessari. Aquest és el consell per prevenir el coronavirus que ha donat avui al Cafè de la Ràdio el director del CAP de Can Rull, el doctor Miquel Cirera. En aquest sentit apunta que ja estan aplicant un protocol d'actuació davant d'un possible cas de coronavirus, avisa el Departament de Salut i aïlla l'afectat mentre no hi ha el resultat de la prova. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Malgrat totes les precaucions, Cirera relativitza la importància de l'epidèmia i insisteix que l'impacte del coronavirus en la salut és menor que el d'una grip.
No deixa de ser un virus més fluixet, entre cometes, que la grip, més fort que el refredat, però realment no... Bueno, més fort que el refredat tampoc us ho sabria dir massa bé perquè no el coneixem massa encara, valent? Però realment, vull dir, com qualsevol infecció, els anticossos s'activen i, bueno, en principi, si no tens patologies greus, no ets una persona immunodeprimida, o en principi farà com un refredat.
Més enllà de la crisi del coronavirus, Cirera també ha parlat de la situació del CAP de Can Rull i ha desmentit que hi hagi llargues llistes d'espera, com apunten alguns veïns. El director del centre assegura que les urgències s'atenen el mateix dia o l'endemà, mentre que les visites regulars, com a màxim, es poden fer esperar 2 setmanes. Tot i això, reconeix que ara compten amb 3 metges de menys i que les jornades dels professionals s'allarguen. La falta de pediatres és una situació que s'ha agreujat amb els anys en aquest i a tots els CAPs.
Hi ha hagut moments, vull dir, que els hem tingut tots 4 fins fa poc, i ara, diguéssim, no, ara, diguéssim, doncs ens faltaria això entre les baixes, però si realment el tema de la pediatria és complicat, no... La gent, quan acaba la pediatria, doncs en principi prefereix quedar-se a l'hospital, perquè és el que ha après, valent, i no coneixen massa la primària. Llavors, sí que habitualment, quan van, quan van creixent, moltes vegades sí que llavors venen a la primària, però en inici no, en inici és una especialitat doncs, que, no, que quan acaben veuen només hospital.
Cirera desconeix com es compaginarà aquesta plantilla amb el nou CAP Can Llong, que serà gestionat pel Taulí, igual que el CAP de Can Rull.
Creu Roja de Sabadell està fent més d'una cinquantena de trucades diàries a persones grans per donar-los informació contrastada sobre el coronavirus. És una iniciativa que es du a terme arreu del país on es preveu fer unes 45.000 trucades. La delegació local absorbirà algunes d'aquestes comunicacions a escala nacional, però se centrarà en Sabadell, Badia i Barberà.
Les persones grans que participen als programes de salut de l'entitat rebran aquests dies un reforç en les trucades que reben pels voluntaris i l'equip tècnic de Creu Roja. La presidenta de l'entitat, Montserrat Font, ha explicat el contingut de les trucades, que són bàsicament informatives i d'acompanyament.
Aquest missatge de tranquil·litat d'oferir, diguéssim, les mínimes pautes de lo que és el coronavirus, què és el que han de fer i veure les necessitats o si... com estan aquestes persones, com es troben a casa i si realment saben què és això del coronavirus, perquè clar, les informacions arriben d'una manera i potser doncs, que estiguin tranquil·les i donar aquest missatge de calma.
Per altra banda, l'entitat també ha publicat un curs en línia amb informació sobre el Covid-19. Es pot consultar a les seves xarxes socials i al portal web. També fan una crida a la calma i demanen contrastar les notícies amb fonts oficials.
I un altre dels efectes directes del coronavirus en el sistema sanitari és la falta de mascaretes i de solucions desinfectants a les farmàcies. Per suplir la falta d'abastiment, moltes farmàcies de Sabadell estan produint el seu propi gel desinfectant a partir d'una fórmula magistral. Pol Prats, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta mesura excepcional respon a la creixent demanda i a la falta d'estoc que pateixen les farmàcies. Un dels establiments que ha hagut de prendre aquesta mesura és la farmàcia Argelaguet. Sentim el seu farmacèutic titular, Santi Argelaguet.
Sí, ha augmentat i s'han esgotat els estocs, vull dir que no es troben mascaretes a la farmàcia i de gels desinfectants tampoc se'n troben i els hem de formular nosaltres, els preparem nosaltres. L'ús de mascaretes no està justificat, l'ús del gel està justificat.
Des de la ciutadania, l'alarma no és tan gran com sembla, tot i que sí que hi ha una gran conscienciació de la importància de mantenir una bona higiene a l'hora de rentar-se les mans. La Carme, l'Àngels i el Francisco, veïns de Sabadell, fan servir el gel desinfectant.
Més que res que ja no n'hi ha, vull dir que és que està esgotat.
Aquest gel el vaig comprar l'altre dia, per precaució. El porto al bolso i, bueno, de tant en tant em netejo les mans.
S'ha de tenir precaució, s'ha de tenir molta precaució.
Des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona recomanen seguir les mesures de prevenció bàsiques, com per exemple mantenir una bona higiene de mans i respectar les distàncies de seguretat amb les persones que presentin símptomes. La farmacèutica i coordinadora de les farmàcies del Vallès Occidental Est, Meritxell Blanchard, explica que l'abastiment de mascaretes i gels higiènics a les farmàcies de Sabadell arriba amb comptagotes i demana a la població que tingui sentit comú.
Molt pocs en comptagotes, és a dir, per exemple, jo ara en aquests moments no en tinc. Ens van arribant amb comptagotes. Ara també t'he de dir que intentem una mica també fer una mica de sentit comú i per gent que té una necessitat pues, més important, prioritzar una mica per la gent que necessita més i llavors pues, amb comptagotes a l'altra gent.
Blanchard insisteix en la prevenció com a mètode principal per evitar la propagació del virus i remarca la importància de calmar els ànims i, sobretot, tenir sentit comú.
Fora de Sabadell, el govern ha començat a endurir les mesures de prevenció del coronavirus. El president de la Generalitat ha anunciat avui la suspensió de tots els esdeveniments esportius, culturals i socials que comportin la presència de més de 1.000 persones, siguin públics o privats. Els actes amb un aforament per sota d'aquesta xifra s'hauran de fer amb només un terç de les places ocupades per reduir la concentració de gent.
Són les primeres mesures globals que es prenen a Catalunya, però Torra assegura que podrien no ser les úniques.
És possible que en els pròxims dies calgui prendre mesures més dràstiques i contundents de les que s'han pres fins ara i amb més afectacions en la vida dels ciutadans. I, per tant, com més sapiguem actuar com un país unit i ben coordinat, més bons resultats obtindrem per als ciutadans. Demanem, per tant, comprensió, solidaritat, de la mateixa manera que s'han fet en els països del nostre entorn.
El director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, assegura que mesures com les implantades a Catalunya, així com les impulsades a les comunitats més afectades com Madrid, són del tot necessàries per frenar l'expansió del virus.
És una medida fàcilment entendible i que, en principi, debería, si no evitar la llegada de virus de forma masiva a estas comunidades, sí, por lo menos, espaciarla en el tiempo de forma que los servicios sanitarios puedan abarcar y puedan responder correctamente a la presión asistencial que esta enfermedad pueda suponer.
Ara mateix a Catalunya hi ha 124 casos del coronavirus confirmats i al conjunt d'Espanya n'hi ha 2.002, 363 més que ahir a la tarda. D'aquests, 126 es troben a la UCI, la majoria dels quals són gent gran de la Comunitat de Madrid. De moment, el virus ja ha costat la vida a 47 persones, 31 de Madrid. Davant l'impacte que pot tenir el virus en el dia a dia de la població, també s'estan treballant altres mesures. El govern espanyol prepara una prestació per pares que hagin de quedar-se amb els fills i no puguin fer teletreball, una mesura que s'hauria d'aprovar al Consell de Ministres extraordinari de demà. A Catalunya, el vicepresident Pere Aragonès ha anunciat un pla de mesures econòmiques per reduir els efectes en l'economia catalana. En aquest sentit, SEAT ja ha avançat que no descarta un ERO temporal pel coronavirus si la crisi s'agreuja.
I al conjunt d'Europa creix el nombre de països que prohibeixen l'entrada de persones que han estat a les zones més afectades pel coronavirus. Ara mateix, Itàlia és el país més afectat amb més de 10.000 casos i mig miler de morts i es troba completament aïllat de la resta de la Unió Europea. Doncs el clima de mesures preventives davant del coronavirus està provocant un degoteig d'actes suspesos o ajornats a Sabadell després que hi arribessin els primers anuncis en aquesta línia, com la suspensió de les migues cordobeses o la calçotada dels veïns de Nostra Llar. Avui se n'hi han sumat més.
D'una banda, el Cervo Teatre ha decidit ajornar la celebració de les festes de Sant Josep d'aquest any, programades des de demà fins diumenge. Així mateix, també s'han suspès els tallers de teatre infantils i juvenils durant els pròxims 15 dies, malgrat que no es tancarà l'entitat. D'altra banda, també s'ha suspès la Festa Holi, que havia de fer-se el 22 de març al Parc Catalunya i que mobilitza milers de persones. Des de l'organització anunciaran una nova data en les pròximes setmanes i seria entre l'abril i el juny. Els centres escolars també comencen a anunciar la suspensió de sortides, activitats del centre i jornades de portes obertes. De moment ho ha fet l'Escola Nostra Llar. En les pròximes hores es coneixerà què passa amb altres actes programats a la ciutat, com la representació del préssec gegant a la Faràndula, un teatre que, recordem, té un aforament superior a les 1.000 places, o el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que combina projeccions a l'Estruc i a l'Imperial.
I totes aquestes afectacions, hi hem de sumar també els efectes econòmics de la malaltia. Els governs espanyol i català han impulsat mesures de xoc per ajudar les empreses a afrontar la situació i contenir els efectes econòmics del coronavirus. El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberic, creu que una de les accions que poden ajudar a prevenir els contagis sense que l'activitat econòmica se'n ressenteixi és la flexibilitat laboral. Helena Molís, té molt bon dia.
Bon dia. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Alberic ha apuntat que encara no hi ha constància de cap contagi en empreses de la demarcació, tot i que els negocis comencen a preparar plans de contingència. En aquest sentit, el president de la Cambra advoca per trobar l'equilibri i garantir que l'activitat es manté i que la salut dels treballadors està garantida.
Moltes empreses es veuran amb la necessitat de mantenir l'activitat, però, evidentment, compaginant-la amb la seguretat de les persones, perquè al final aquí ens estem jugant la salut i després també l'economia.
Entre les mesures que recomana, en la mesura que sigui possible, hi ha que les empreses puguin reestructurar els torns de feina per evitar una alta concentració de persones i afavorir la flexibilitat de la jornada laboral.
Tanquem gairebé aquest Notícies Migdia monogràfic, però obrim d'altres carpetes no relacionades en aquest cas amb el coronavirus per explicar-vos que el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell processarà 3 homes per la violació grupal de Sabadell de febrer de 2019 i aixeca també les mesures cautelars contra els altres 6. El magistrat ha dictat la interlocutòria de processament a partir de les declaracions de la víctima, les rodes de reconeixement, les proves d'ADN i les diligències policials. Dos dels homes seran acusats d'un delicte d'agressió sexual i el tercer de cooperador necessari.
Es declaren processats l'investigat, conegut amb les inicials KO, com a possible autor de 2 delictes d'agressió sexual. Aquest és un dels investigats que va fugir de la justícia abans que es poguessin fer les proves d'ADN pertinents i que pogués ser reconegut per la víctima. El magistrat manté sobre ell les ordres internacional i europea de detenció. També es processa MA com a autor d'un delicte d'agressió sexual, ja que les seves mostres d'ADN concorden amb una de les 3 que van ser trobades al cos de la víctima. Es manté la seva presó provisional. El jutjat també processa JB com a possible cooperador necessari o còmplice d'un delicte d'agressió sexual. També continuarà en presó provisional i tots 3 hauran de presentar una fiança de 30.000 euros. Pel que fa a la resta d'investigats, 6 homes no seran processats i es deixen sense efecte les mesures cautelars acordades. Per tant, ja s'han identificat 2 dels 3 presumptes autors de l'agressió, un que coincideix amb les mostres biològiques, MA, i un altre que està fugit de la justícia, KO. El tercer possible autor de la violació és el que l'advocat de la víctima identifica amb les inicials AE i el qual no ha estat localitzat pels cossos policials.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell compta des d'avui amb un nou espai de memòria a la ciutat, una placa pintada amb el nom de Josep Miquel, data de l'any 1937. Aquesta obra es va col·locar durant la Guerra Civil al barri de la Creu Alta i va servir per posar nom a aquesta via. Un cop finalitzat el conflicte bèl·lic espanyol, la placa va quedar completament a l'oblit. No és fins l'any 2017 que es recupera quan els veïns denuncien el deteriorament d'aquest objecte i el Museu d'Història de la Ciutat se'n fa càrrec. Avui la placa, ja restaurada, s'ha presentat davant dels veïns del barri. A tot això, a qui va dedicar l'Helena?
Doncs a l'avi Miquel, veí més que conegut de la Creu Alta. Josep Miquel i Clapés neix l'any 1859 a la ciutat i fou teixidor durant tota la seva vida. Això sí, va tenir un paper molt més rellevant en la història de Sabadell, ho explica David Ferrer, historiador.
És un internacionalista, un dels fundadors de la secció a Catalunya de la Primera Internacional, delegat al Congrés de la CGT francès el 1908 per part de Solidaritat Obrera, el sindicat d'àmbit català que esdevindrà embrió de la CNT, i membre del secretariat local de l'AIT, l'Associació Internacional dels Treballadors.
Avui, doncs, s'ha instal·lat la placa pintada de la Guerra Civil al carrer Sant Miquel de la Creu Alta. Aquest, però, no és l'únic carrer dedicat a la Via Miquel. Des de l'any 1979, el barri de la Creu de Barberà ja comptava amb una via dedicada a aquest anarcosindicalista sabadellenc.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Aquesta tarda a les 7 es farà la xerrada del disseny com a impulsor de la innovació social a l'Escola Superior de Disseny, l'ESDI. Entre els temes a tractar hi ha l'ètica i la indústria 4.0, la importància del disseny en la generació de ciutats intel·ligents i sostenibles i la presentació del robot Tivo, un robot social d'ajuda a la ciutadania. A més, aquesta setmana la Biblioteca Vapor Badia acull la conferència Els telèfons mòbils vistos des d'una perspectiva ambiental a càrrec de Laura Talents, enginyera química i investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Talents es fixa en els materials que es fan servir per la fabricació dels aparells personals de telefonia, entre els quals l'or, la plata i el platí, els quals consumeixen tones ingents d'aigua i en generen unes altres de diòxid de carboni. L'enginyera Talents recomana el programa al matí tot un seguit de bones pràctiques pels consumidors conscients.
Potser ens hauríem de replantejar el tema d'utilitzar durant més temps els dispositius electrònics que tenim, no? Aquest seria un primer pas. Un segon pas seria veure de quina forma podem reparar-los o buscar un servei tècnic a prop que ens permeti reparar aquests dispositius i intentar allargar aquesta vida útil d'aquests dispositius. I finalment el que sí que m'agradaria comentar és que eviten llançar aquests dispositius a l'escombreria i a contenidors on no corresponen.
Aquesta tarda es podrà conèixer el robot Ivo a l'ESDI. Models de robots d'altres parts del món busquen la semblança humana pels prototipus creats, però és sabut que als catalans ens agraden els robots tipus Wall-E.
I ara parlem de la pedagoga i la compositora sabadellenca Narcisa Freixas, nascuda a Sabadell el 13 de desembre de 1859, va concentrar gran part de la seva trajectòria a la composició de cançons infantils i, sobretot, a com acostar-les als més petits. Una dona precursora molt desconeguda encara i que avui volem descobrir amb aquest reportatge amb veu del Pere Gallifa.
Filla de l'escriptor Pere Freixas, Narcisa Freixas va estudiar piano i solfeig, pintura i escultura. Va començar a composar als 40 anys i ràpidament va fundar l'Escola de Música Cultural Musical Popular, que va anar acompanyada d'una coral formada per nens i noies joves que actuava a casals d'avis, hospitals i presons. Però Narcisa Freixas és sobretot coneguda per la composició de cançons infantils, un estil que, com diu la musicòloga sabadellenca Anaïs Falcó, ha arrelat fins avui.
Cançons que, a més a més, van ser tan ben fetes que van realment assentar-se molt ens han arribat fins i tot per transmissió oral avui en dia i que bueno, van estar tan ben fetes per tot el nivell educatiu i musical, cançons molt senzilles i maques que van fer-se servir com a dins l'ensenyament musical.
I entre aquestes músiques hi figura aquest Així fan fan, que a dia d'avui encara canten els més petits. Així fan fan fan, els petits bonics titelles. Així fan fan fan, tres voltetes i se'n van. Una peça que Falcó recalca que és especial perquè va acompanyada amb una escenografia concreta amb les mans que ja estava recollida en els documents de Freixas.
És una també de les més conegudes, que cantem sovint amb els més petitons i Així fan aquests petits bonics titelles. És una cançó que s'hi ha arribat avui perquè la gent l'aprèn ràpid i li és molt útil i la fan servir amb uns petits gestos que ella mateixa amb el seu recull sempre doncs, ha posat les il·lustracions, les propostes educatives per fer amb les cançons, i de manera que té aquesta vessant sempre pedagògica.
Però el llistat de cançons de la sabadellenca és més extens, amb peces com aquest El Pomeró, amb veu de Sant Josex i amb l'acordió del també sabadellenc Carles Velda.
A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes.
A banda de les cançons infantils, Narcisa Freixas també va compondre sardanes, obres líriques o per a piano i algunes obres de teatre. En qualsevol cas, és sobretot coneguda per la seva tasca pedagògica i per ser precursora del moviment de renovació que va arribar un bon grapat d'anys després. De fet, Falcó considera que és més desconeguda que altres homes de l'època i que ser dona i dedicar-se a la pedagogia hi té alguna cosa a veure.
També aquest punt de que es va dedicar tant a l'aspecte més infantil aquest punt de no valorar prou la part més educativa de la música, la part que està enfocada també als més petits, sembla que això sigui una categoria menor. I en canvi, penso aprendre a valorar també aquesta vessant, que potser no és tant la que ens han fet creure que és la important, que sempre és la dels homes, la important, la que obre els grans escenaris.
Pel que fa als reconeixements, a Madrid li van lliurar la creu del Fons 12, que va refusar assegurant que ja en tenia prou amb l'efecte dels infants. Ja a la seva mort, el seu fill, Josep Maria Petit i Freixas, va fundar la llar infantil Narcisa Freixas, que es va mantenir fins a la seva mort, a l'any 58, quan es va convertir en una escola pública que va tancar el 1998. Actualment, el seu nom s'ha recuperat en la vessant educativa amb el nou institut Narcisa Freixas. Ara bé, la ciutat també li ha dedicat un carrer i la sabadellenca també figura el nomenclàtor de la Garriga, on va passar llargues estades, i a Barcelona, on té una plaça al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Maria, a tu t'han pujat el sou perquè tens cotxe nou, no?
Nou? No, sembla nou.
Porta el cotxe a mides i per 49,99 euros tens canvi d'oli més filtre. I gratis, revisió de seguretat de 30 punts per cotxes de més de 10 anys.
Any nou, cotxe com nou. Demanant cita a mides.es.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6. Demana la teva cita.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Afegim un parell de punts més relacionats amb l'actualitat del dia, però fora del coronavirus i altres qüestions. Jové i Salvador es neguen a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i es remeten als seus recursos contra el processament.
L'exsecretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, i l'exsecretari d'Hisenda, Josep Lluís Salvador, estan acusats de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets pel referèndum de l'1 d'octubre. Els diputats d'Esquerra Republicana al Parlament tenen fins al 20 de març per dipositar 6,2 milions d'euros de fiança. Jové ha de pagar 1,6 milions pel cost d'un programa tributari i 2,8 milions més per les despeses directes del referèndum, mentre que Salvador haurà de pagar 1,6 milions pel programa tributari. Igualment, s'hauran de personar els jutjats mensualment i se'ls prohibeix sortir del país.
I avui també hem sabut que l'Òpera de Los Angeles troba creïbles els testimonis de les 10 acusacions d'assetjament sexual contra el tenor espanyol Plácido Domingo. És la principal conclusió d'una investigació independent que ha suposat l'interrogatori a una cinquantena de persones. L'informe fet públic per l'Òpera apunta diferents nivells de malestar, incomoditat i trauma entre les treballadores denunciants, però descarta que l'exdirector de l'auditori tingués una actitud professionalment venjativa amb aquelles que el rebutjaven. Un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva en relació avui a l'afectació del coronavirus a tota l'activitat esportiva de la ciutat i en especial al partit entre el Sabadell i el Futbol Club Barcelona B. Hotel Suís, Adriana Arroyo, d'aquí 15 segons. Fins ara.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.